Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No, l'altre. Bé, no sé. Què tal, com esteu? Benvinguts a...
Mira, l'altre.
Comencem el podcast de la setmana que ve.
Benvinguts a l'episodi número 12. Estem avançant continguts a l'episodi 13. És que no pot ser. No
avui
pot
és el 12.
Ser, Xavi Hernández. Avui és el 12. És el 12. I estàvem parlant de...
No farem spoilers.
Exacte. D'espoilers que no us farem, però vaja, el 13...
Saps què passa, Laia? Que és que ens obligues a estar constantment...
Informats.
A la recerca de la notícia i de la noticieta.
Però és que a tu t'agrada molt, això. De buscar notícies i noticietes. Les teves cosetes.
Les meves cosetes, sí. Sí,
quina gran secció dels millors anys de la nostra vida. Que
les meves cosetes és la prehistòria del Barça reservat.
o dels gossips, una mica,
sí,
no?
Sí, sí, té l'origen. Sí, sí. Vaja, si no recordo malament, els millors anys de la nostra vida, la secció Les meves cosetes del Bernat Soler, neix una mica inspirada en el Sabia què, suposo que aleshores, a l'esport, de Miguel Rico.
Sí, 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 era bé inspirat.
Recordo aquesta història.
Com ho dèieu, allò, els pinxitos, no?
Pinxitos.
Pinxitos.
No, però el Miguel Rico tenia la marca de Sabia què.
Sí, sí, sí.
I després el que primer va ser Gossip Club Barcelona a Willova,
ostres,
el Borda va néixer a partir de...
El gossip surt d'allà?
No. Primer, les cosetes i cosotes del Tenim un punt del Garriga està basat en les meves cosetes del Bernat Soler. I gossip és una evolució.
Bé, en el fons...
Pot ser que hi hagi gent que ara ens estigui veient, que sigui tan jove, que no sap de què és... Els millors anys de la nostra vida, programa de Catalunya Ràdio de la nit esportiva del Bernat Soler.
El resum és que això de les noticietes i dels confidencials sempre ha interessat.
Les curiositats.
Sí, curiositats i coses que a vegades potser són una miqueta incòmodes i que s'han de dir d'una manera una mica més amable, no?
Incòmodes, eh? A veure, Oriol Domènech, avui vens a... M'has dit, jo vull parlar de Nike i del Barça. I jo dic, perfecte.
Bueno, perquè és un tema que la gent que segueix molt al món del Barça, s'han publicat moltes coses, s'han dit moltes coses,
sí.
Hi ha molts rumors... de que si el Barça voldria trencar el contracte, de que si hi havia altres empreses que posaven més diners... Vull dir, jo, dels dos últims mesos, ha sigut un tema... A la gent li interessa molt el que és la pilota, però a nivell comercial...
Bé, que és un contracte important dels que té el Barça.
Que Nike és un dels patrocinadors més importants del Barça. Jo el que m'ha arribat de les últimes setmanes és que hi ha hagut negociacions més al nivell entre Nike i Barça per ampliar aquest contracte que acaba el 2028.
Sense problemes.
Bueno, que estan començant a parlar.
2028, és que queda molt.
Sí, però aquests contractes amb la firma que et vesteix i et paga per vestir-te, normalment no són... O sigui, es negocien amb més anys vista i amb més marge. No és com els futbolistes que un any i mig abans de
finalitzar... Són temes estratègics de club.
Sí.
I, per tant, són temes de mitjà termini, no de curt termini.
I és important que és un contracte heretat. Això ho va gestionar l'anterior junta, l'anterior equip... la BLM.
Si encara la Junta de la Porta no ha modificat res d'aquest contracte.
No, s'ho ha trobat. I llavors, jo entenc que més enllà d'una qüestió econòmica sigui una qüestió de gestionar millor alguns aspectes importants de la relació amb Nike.
També es van trobar algunes demandes del Barça a Nike.
Per
falta d'estoc.
Per falta d'estoc, va haver molts problemes.
Per la W, Lewandowski.
Per alguna remesa defectuosa de samarretes que destenyia, recordeu?
Ah, sí,
el Barça va interposar tres demandes contra Nike, que és un dels seus principals, si no el principal patrocinador. Això s'ho va trobar la nova junta quan va arribar i es van posar una mica les mans al cap perquè tampoc eren quantitats desorbitades per Nike, eren alguns milions d'euros. O es van a resoldre amb alguns milions d'euros. Poquet, no arriba a dues xifres, però vaja, anar a tribunals contra un dels teus principals patrocinadors és delicat, sí.
Ara, dic una cosa, el Barça està negociant amb Nike, com dius Oriol, segur, però té ofertes sobre la taula bastant superiors al que ofereix Nike des de fa temps. De fet, una d'elles és Puma. Puma fa temps que vol intentar entrar en aquesta negociació amb el Barça i, pel que ens diuen, amb una oferta que tenen ara actualment bastant superior al que ofereix i no sé si fins i tot el que voldrà oferir Nike. O sigui, saben que aquesta oferta de Puma Nike no la igualarà.
Perquè Nike està pagant més de 100 milions d'euros per temporada al Barça.
Doncs la Puma és encara més
alta. Una mica força més de 100 milions.
A mi el que m'ha arribat d'aquestes negociacions que estan en fase inicial i que hi ha bona sintonia és sobre la base d'una ampliació de contracte amb anys a canvi d'una millora d'aquesta quantitat econòmica que deia el Xavi.
Puma, de fet, fa molts anys.
El que passa que Puma ha fet una inversió, una aposta pel futbol, com en el seu moment va fer Nike ja fa 20 anys, i Puma l'ha fet més recentment. Va, per exemple, aconseguir robar-li Neymar a Nike. Neymar era la seva, una de les icones de Nike. Puma va estar ja al Manchester City.
Al Milan.
Al Milan, és a dir, ha estat agafant clubs històrics importants. A Griezmann, també.
El Dortmund també tenen.
Per tant...
Sí, el Barça segurament
no és,
seria...
No és estrany que vulgui anar pel Barça. Necessiten ja el gran cop d'efecte, no?
Perquè el Manchester City, clar, és ara mateix el campió de la Champions, un dels referents d'Europa. No sé si a nivell mundial té el mateix impacte que pot tenir el Barça, que és un club més històric. No ho sé, potser sí, però sí que volen falcar aquesta posició, aquest posicionament en la indústria del futbol a través d'un gran club com el Barça.
Ofereixen molts diners, però, vaja, pel que, Oriol, pel que t'arriba, segurament això de Nike s'acabarà resolent amb una ampliació.
Jo t'he comentat que són converses en fase inicial, eh? Vull dir que no... crec que no hi hagi res definitiu a curt termini.
Doncs veurem. Per cert, de patrocinadors, el que sí que m'han explicat és que jo no sé si ja l'han tancat, però com a mínim han tancat l'acord amb Cupra, que renovaran els cotxes dels futbolistes. El club encara no ho ha fet oficial, però vaja, ha passat ja per junta, i per tant aquest contracte, que el va firmar també Bartomeu el 19 quan van trencar amb Audi, ho vas explicar tu en un gossip, Campos, que trencaven
amb Audi. Després recordo que vaig explicar que firmarien amb Seat, que jo era el primer sorprès.
Com canvies Audi per Seat?
I no era Seat, era Cupra, que en aquells moments començava a ser emergent i és la marca, és la gama alta de Seat, no? Que això ara moltes marques de cotxes ho tenen.
Sí, no, els cotxes són xulos, eh?
Sí. En el fons tots pertanyen al mateix grup, perquè Audi també és del grup Volkswagen,
sí, és
Seat, com Cupra, com Skoda...
Sí, el que passa és que cadascú fa la seva, no?
Sí. Joan Laporta es mou amb un Cupra, ara mateix.
Es mou amb un Cupra?
Sí, bueno, el mouen, perquè el porta l'Edu.
Ah, bon, és veritat, és veritat. No els obliguen els jugadors per això a portar
no,
a Cupra?
No.
Com sí que feia Audi, que s'enfadava...
És menys marcial l'acord amb Cupra.
Sí, però no, a l'època Audi també ven jugadors que no anaven amb Audi.
Sí, però llavors que hi havia problemes, llavors s'enfadava. O sigui, Audi sí que reclamava.
Era incompliment de contracte.
El número 1 crec que mai va portar el...
Valdés?
No, el número 1... El número 1 del Barça i del món.
A més, hi portava un Range Rover, per ser concrets, blanc.
Però tenien tants cotxes que cada dia venien... No, bé, no ells, els jugadors... O sigui, té més d'un cotxe, per tant.
Però Messi crec que era un punt de rebel·lia. De dir, a mi no m'has de dir tu amb quin cotxe de venir a entrenar. Presentava amb el seu particular, el que més li agradava, el que li agradava millor.
De Jong, quin cotxe té? Ho sabeu o no?
Ni idea.
Jo tampoc ho sé.
No, però no té pinta de ser molt exhibicionista, no?
No, farà un familiar, ara que acaba de ser pare.
No porta tatus, porta ratlla al mig, no té arracades, tampoc.
Que ens agrada molt ara De Jong, eh? De Jong ara està en un moment hype que tothom el mima molt.
El Franqui, segons el president.
El Franqui, segons el president. De fet, Joan Laporta ara, que des que s'ha recuperat de la lesió, és, escolta, amb ell hem tornat a tenir la pilota, Cancelo parlant molt bé de De Jong... Qui més va parlar? Gavi, en una entrevista a La Vanguardia, que a qui més admirava era...
El president Uri, quan Mateu Alemany, per posar-hi noms, es volia carregar, volia vendre De Jong al Manchester United, el president Laporta, i això crec que no s'ha explicat gaire, va ser...
El defensor número 1 de Frenkie De Jong. Molt més que aleshores director esportiu, que l'entrenador...
Molt més que l'entrenador...
Si Frenkie De Jong està al Barça, jo crec que ara és pel president.
I per ell, perquè ell sempre va voler quedar-se...
Sí, home, clar, evidentment.
Sí, però que aquell moment quasi de moving que li van fer, o vaja, pressing que li van fer, és veritat que Laporta va tenir un paper més important del que segurament s'ha dit. És veritat, amb què De Jong segueixi. I Xavi Hernández, avui volies parlar de De Jong.
Sí, una mica en aquesta línia, perquè aquesta relació s'està recosint, Mateu Alemany ja no està al Barça, però tot això doncs ha fet el seu forat, no?, en De Jong, tot aquest moving del que parles.
Recordem, perdona, Xavi, que es va... fer una reunió amb periodistes on es va explicar que el contracte de la renovació de Frenkie De Jong tenia indicis de criminalitat.
I que el van amenaçar amb denunciar-lo, no?
Sí.
Va quedar en un calaix, això.
Sí.
Altres coses.
El tema és que Mateu Alemany més o menys va encarrilar la renovació de Ter Stegen, que també tenia indicis de criminalitat del seu contracte abans de marxar. Però amb De Jong no hi ha hagut cap avançament significatiu en aquesta renovació, que és molt important a nivell econòmic perquè és un contracte heretat i perquè pot generar fair play si s'espaien algunes quantitats. Llavors, en aquest context de recosir la relació amb De Jong, ara que no hi ha Mateu Alemany, que per vergonya torera no li va oferir una renovació per espaiar a De Jong perquè va buscar la seva sortida al Manchester United.
No, doncs, crec que s'assegués tampoc De Jong amb Mateu per parlar d'això.
Clar, tot això ja ha passat. I hi ha una anècdota d'aquests dies, que és que fa uns dies, fa unes setmanes, diria, va circular un Excel a les xarxes socials amb els suposats salaris dels jugadors del Barça.
Sí, ho recordo. Sí, eh?
I es valia bastant. Ho van compartir moltíssima gent, hi va haver molts comentaris, perquè la xifra que sortia era de 38 milions d'euros a De Jong.
Sí.
Que
aquesta temporada cobrava 38 milions d'euros.
Era el salari més elevat.
Perquè hi havia diners
diferits,
que
no?
Diferits.
Sí, però aquesta xifra és falsa. Aquesta xifra és exagerada. Frenkie de Jong no guanya aquests diners. No guanyarà aquests diners entre tots els conceptes que ha
de aquesta temporada no guanyarà 38 milions
correcte.
D'euros bruts.
Llavors, com a resposta a això, un mitjà de comunicació va publicar el contracte de Frenkie de Jong, que segons aquest document...
Sí.
Deia que De Jong cobra aquesta temporada 25 milions d'euros bruts, que són 13 menys dels que van circular,
en aquest
Excel. Llavors, aquesta informació, aquesta filtració, va caure fatal al Barça i també a l'entorn de Frenkie de Jong.
Bé, clar, no us agrada
perquè mai, tot això és un torpedo aquest intent de recosir la relació fins al punt de que les dues parts d'empressionar el mitjà de comunicació en qüestió perquè es deixés de publicar aquest contingut. Va haver una mica de... No diria amenaces, però sí doncs pressions perquè tot això no tirés endavant, i en aquí recull aquest intent perquè De Jong estigui còmode, perquè esportivament és important, però econòmicament també és important.
Van retirar la informació?
Van retirar la informació.
Van haver de retirar per la pressió del Barça.
Sí, sí, i econòmicament perquè és important.
És important perquè és un futbolista emmarcat, un futbolista jove i un futbolista que cobra molts calés.
Però és important perquè t'accepti el diferiment.
És l'únic contracte no actualitzat.
Ah, d'acord. No, dius que és molt valorat, a veure si volen vendre.
No. Estan dient que ens encanta, no?
No, és un futbolista molt valorat internament, però econòmicament...
La reestructuració del que està guanyant...
És una palanqueta a nivell de fair play.
Sí, quan li queda de contracte?
26 acaba.
El 26.
Queda molt. Una renovació esportiva, diguem-ne, no quadra massa perquè queda molt de temps pel 2026.
Dues temporades i mitja.
Dues temporades i mitja és molt de temps per veure si De Jong doncs, és pal de paller del projecte, si se l'ha de vendre, etc. Sobretot és important per un tema econòmic. El Barça pot generar un bon pessic de fair play financer.
Un espai salarial si
com a Ter Stegen se li adequa
el
contracte.
Recordo que en un de... Aquí al Barça Reservat vas explicar que això... I vaja, segurament també... Que sí. Això d'Eco no tenia pressa.
Ho volia... ajornar al 2024, diria fins i tot a partir de febrer de 2024, perquè Frenkie de Jong no ho relacionés amb l'urgència del Barça per inscriure a Vitor Roque.
Clar, és que...
Ara han passat moltes coses. Sí, ara és el setembre.
Ara tot el que té a veure amb Frenkie de Jong es fa amb cura...
Amb molta vaselina.
I
que surti el contracte de Jong al mitjà de comunicació,
no,
que llegeix molta
no
gent... Doncs no agrada.
Et dic una cosa, Frenkie de Jong no té aquest sou de 38 milions d'euros. Si jo no tinc mal entès, aquesta temporada, que és la de remuneració més alta, podria superar els 30 milions si guanyés la Lliga i la Champions, perquè hi ha variables signats, i en part aquesta quantitat també era per un bonus de fidelitat i del contracte que va signar quan el van fitxar. Frenkie de Jong, sense tots aquests conceptes que dopen la quantitat que cobra aquest any, també té un contracte altíssim, que m'agradaria veure quin club europeu li iguala. N'hi ha pocs.
És el segon jugador més car de l'actual plantilla del Barça.
Que cobra més aquest any.
Sí.
Sense variables del sou que té. És el segon.
Sí.
Vull dir que segur que és un jugador estructural i li oferiran un bon contracte, però amb el nou contracte cobrarà menys del que ha estat cobrant amb les borrades que li va pagar Bartomeu perquè vingués.
United i Chelsea, o sigui, aquests, com dius tu, aquests dos clubs en els últims 2-3 anys han fet borrades.
Sí.
I han pagat 100 milions per...
Potser es cansen de fer-les, no?
Però, bueno, però quan li van oferir
al
Barça 90 milions tant un com l'altre per fitxar-lo, segur que la fitxa.
Paguen tant aquests clubs com havia arribat a pagar el Barça.
Però tu quan fitxes per un jugador per 90% quilos, la fitxa que li deus oferir al jugador també és important.
I una pregunta que tothom es fa ara, que ens ha sentit i que li
fa preguntar. Que ha quedat votant, no?
Qui és el que més cobra?
Nou.
Lewandowski.
Però no deu haver-hi gaire diferència entre Lewandowski i De Jong.
Sí,
no.
Lewandowski, un jugador fitxat per l'actual directiva, és el jugador que cobra més i cobra més que un jugador que va fitxar Bartomeu. No ho dic perquè sembla que amb Lewandowski no s'estan complint
és un contracte creixent,
barems,
a més.
Aquells barems que es criticaven tant.
Sí.
De pagar segons quins preus.
I el tercer jugador també l'ha fitxat l'actual junta.
Perquè deu haver arribat lliure, no?
Sí.
Gundogan.
Aquí també hi ha prima de fitxatge. I...
que has de sumar, els jugadors lliures cobren molts calés. Que sí, cobrava molts calés.
Què vull dir? Perquè
no era titular.
Perquè no sembli que estem allò... No, que és molt fàcil criticar, però és molt difícil fer coses diferents. Perquè estem en un mercat i en un món, el del futbol, on hi ha unes tarifes, hi ha uns barems, hi ha uns preus, hi ha unes categories. I tu, Gundogan, tu pots treure'l gratis perquè ha acabat el contracte, però no et vindrà cobrant una misèria. Vindrà cobrant molts calés, que
com a mínim el que està,
com els que cobraria el City i com els que cobraria amb un altre club.
D'acord, però si tu això ho fas amb jugadors puntuals i no ho generalitzes com en algun moment es va arribar a generalitzar cap al 2017-18, doncs home, el problema econòmic el pots afrontar.
En el moment que Lewandowski va venir al Barça, segur que molts clubs d'Europa l'haguessin fitxat.
Sí,
perquè
vingui aquí li has de pagar molt més.
El que
passa és que és molt fàcil estar dient que malament ho fas i després quan t'hi trobes tu, segons com, has de fer coses que potser no pensaves que hauries de fer.
Jo el que trobo gratuït, que es fa des de molts anys, i tant des de la directiva de torn com des dels mitjans de comunicació, allò que diem sempre, de que venen perquè són del Barça i perquè estimen el Barça.
Això
ja es va dir de Frenkie de Jong, que va dir... quan la gent no sabia el contracte de Jong perquè no es coneixia, no, que havia vingut aquí perquè era del Barça i el City i el PSG li anaven a pagar més. Escolta, quan Bartomeu va fer el viatge allà, li va oferir un contracte que estava fora de mercat.
Però el City també li oferia un contracte fora de mercat.
Potser no tant. Els sous que pagava el Barça en aquella època
eren bojos,
en l'actualitat estan... És que per sobre de la mitjana dels clubs europeus.
El City ho deuen cobrar ara. Ara. No fa... 4 anys quan va venir De Jong. Ara ho cobren Haaland i De Bruyne perquè va renovar fa poc. Però fa 4 anys, quan De Jong va venir al Barça, no hi havia cap jugador del City que s'apropés a el que De Jong va firmar pel Barça.
I escolta, i si Lewandowski és el que més cobra, quan cobra?
26 bruts.
Però també és creixent, Lewandowski, no?
Està
guanyant més dels que guanyava el Bayern. No, el Bayern crec que era
22. És un altre club que et pots pensar que cobren molt i no cobren molt. Són contractes que potser són un 60% del que cobra Lewandowski aquí.
I l'any que ve cobrarà més mundials.
Sí, això va explicar el que t'hi jugues. Van explicar que el contracte era així.
I allò també, com diuen a les espanyoles, levantó ampolles.
Què vol dir? Ah, que levantó ampolles. Pensava que estava jugant amb el nom levantó. No, levantó ampolles. Ah, ja.
Sí, aquesta info també va fer pupa.
Aquestes infos del preu. Vaja, però Deco s'ho prendrà amb calma. Deco també el mima. És una mica la nineta dels seus ulls?
És la nineta dels ulls
una de les que té Deco.
De la porta. És Frenkie de Jong. Sempre l'esmenta com el seu jugador o un dels seus jugadors preferits.
Sí, això és veritat.
Deco també el té enfocat com a jugador estructural, eh? No és l'únic, perquè té Rafinha, que és un jugador de la seva màxima confiança.
Aquesta potser seria la nineta dels seus ulls.
Aquí hi ha una relació personal.
Clar,
però amb Cancelo, que no es coneixien tant, pel que m'expliquen, en Cancelo també té una relació especial i creu moltíssim i el veu com un jugador que pel Barça pot ser molt important. I està molt a sobre.
Bé, doncs els jugadors que més cobren... Valde no, el tindríem més avall, no?
Sí.
Valde més
acaba avall. De començar.
Acaba de començar els sous, tot i que acabi de renovar i que renovin, evidentment els sous amb què renoven són més baixos. I aquesta temporada què passa amb Valde?
Home, algun problema té, de rendiment, sobretot. Fixa't que en els últims partits ha perdut la condició de titular. Els últims 4 partits, quan estem emetent aquest capítol del Barça reservat, en 3 ha estat suplent. En 3 ha estat suplent només en un titular, i era un titular gairebé indiscutible, no? O sigui, no et diria que l'11 començava per Valde, Xavi, la temporada passada, però un jugador que, vaja, va passar per davant de Jordi Alba, i el seu rendiment, és evident, ha baixat de manera considerable. Es va lesionar a finals de la temporada passada, recordo una entrada molt bèstia de Maz, un jugador del Mallorca que el va lesionar, li va trencar els lligaments del turmell dret, i alguns vam arribar a pensar que aquest rendiment baix a començament de temporada tenia a veure amb la lesió. Doncs per la informació i pels paràmetres de les proves físiques que realitzen sovint el Barça, el problema no és físic. Els registres de Valde són molt bons, continuen sent dels millors de la plantilla.
El jugador més ràpid.
El jugador més ràpid. I el problema de rendiment no s'associaria a un problema físic. La teoria que hi ha a l'àrea esportiva és que el problema, la baixada de rendiment de Valde té a veure amb un concepte que ens sonarà a tots, que ens sona a tots.
Competència?
Mentalitat. Mentalitat. S'observa, i això, vaja, és una teoria de la gent que està a prop de l'equip, a prop de Valde i de la resta de jugadors, que és un jugador que té, per exemple, problemes de concentració, no és capaç de mantenir la concentració durant tot un partit, i això en un defensa encara penalitza més, i que no té un gen competitiu de la banda alta de la plantilla del Barça. És un jugador que competeix, però no competeix amb desesperació.
Aquests dubtes, això era el que li feia dubtar Xavi a la primera temporada, en aquell moment en què quasi es plantegen a l'estiu que marxés,
sí,
i que després fa com un canvi i es converteix en el Valde de la temporada passada i tots estan encantats. I recordo que més o menys, no sé, per aquella època, algú em va dir, diu, Valde, lligat amb això, el seu pare és de Guinea-Bissau, la seva mare és de República Dominicana,
sí, sí,
té dos, diu, a vegades és com si tingués dos caràcters, un de Guinea i un de...
Un africà i un caribeny.
Diu, si tens el Valde, i ara, o sigui, és un comentari que em va fer, si tens un Valde amb la mentalitat que ve més africà, tens un Valde potser més lligat amb això, que potser surt més competitiu. Si tens un Valde que ve amb mentalitat
caribenya,
doncs... Té aquest tarannà més tranquil i potser anava una mica lligat amb això, no? Que li falta la regularitat també mentalment.
Mossegar, competir, instint, competitiu, això és el que li troben a faltar, que és molt jove, que són aspectes que es poden treballar, que hi ha marge per millorar-los, però que, segons responsables esportius del Barça, són els que estan explicant una miqueta aquesta baixada de rendiment d'aquesta temporada.
Fa poc un editor del Barça, que ara és tècnic, em deia que el problema de Valde també és que el primer any ell tenia un punt de capacitat de sorprendre els rivals per la seva velocitat, per la seva arribada des de darrere, i ara Valde és un jugador més, ja el coneix tothom. I això fa que els equips la vigilin més, al millor li donin més espai perquè no et sorprengui a l'esquena del lateral. Vull dir que hi ha també un tema tàctic al darrere, aquella capacitat de sorpresa que tenia l'any passat, ara l'ha perdut.
I deixem afegir que, pel que fa a la mentalitat, jo crec que Valde és un jugador que el vent li ha bufat molt de cara sempre, molt a favor. Per què? Perquè va arribar en un moment on el seu competidor era Jordi Alba, que estava assenyalat per tothom. Aleshores, Valde era com que bé, tenim un jugador que ens permetrà deixar aquest tros de nosa que ens fa Alba aquí, quan Alba és un jugadoràs que ha fet una trajectòria al Barça espectacular.
I la temporada passada va ser importantíssim en situacions, eh?
Jo crec que això, en el fons, no li va fer cap favor a Valde, perquè Alba és molt Alba, i aleshores, de sobte, només per les ganes que hi havia en l'entorn d'enterrar Alba, es va encombrar Valde, que és un jugador que encara ha de menjar moltes sopes i encara ha de créixer molt, i per tant, ara té un moment doncs, per trobar-se necessitat de superar una dificultat.
Ho tindrà molt complicat aquest any, perquè el dibuix de l'últim partit, que és el del Porto a la Champions, amb un lateral dret que sigui central, sigui com Deo Araujo, i amb Cancelo a l'esquerra, que és on jugava el City, jo crec que això, aquest dibuix de defensa, el mantindrem durant molts partits.
I amb el partit que va fer Cancelo contra el Porto.
Sí. Cancelo va estar bé després del partit, que li van preguntar, però home, et quedaràs aquí? I ell de seguida va introduir, bé, hi ha Valde, que també jugarà, vull dir, que ell aquí... Jo vaig dir,
hi ha dos damnificats de l'èxit de l'altre dia contra el Porto, que són Valde d'una banda i Christensen, perquè Íñigo Martínez ha entrat com un tro a l'equip.
Ves a saber si Christensen no aprofitarà el moment de Koundé, que tampoc potser no és l'ideal.
Hi ha molts partits, al final acabaran jugant tots.
Es pot adaptar al lateral, Koundé, si ell considera que ho pot fer. Jo crec que sí que ho pot fer.
I l'entrenador.
I l'entrenador, a veure si també ho
veu. Ja, però com no li agrada ser lateral...
Sí, ja.
Doncs mira, i al Bernat no li agrada que els periodistes vagin a Turquia, a l'IMAC? No.
Avui no.
Avui no va per aquí. Avui per on va?
Avui va pensant en el futur, i ja s'està pensant en el futur, un futur bastant llunyà, 2030.
Carai, tu avui sí, 2021, 2030.
No, sabeu què passa el 2030, no?
Mundial.
Mundial. El 2030 es disputarà el Mundial, que es disputarà entre Espanya, Portugal, Marroc, també amb uns partits inaugurals a Sud-amèrica, però diríem el gruix de partits importants són a la península Ibèrica i a l'estat espanyol. Bé, doncs, d'entrada dir-vos que s'han de buscar seus, no? I la majoria de ciutats presenten les seves candidatures. En aquest cas, Barcelona, amb un actor principal, que és l'Ajuntament de Barcelona, havia de presentar unes seus. Candidats a ser seu del Mundial, evidentment el Camp Nou, que a més a més serà un reformat i fantàstic, l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que és l'estadi actual on juga el Barça, però també tenim, encara que no sigui ciutat de Barcelona, l'estadi de Cornellà al Prat. Bé, d'entrada puc explicar-vos que l'Ajuntament de Barcelona ha pres una decisió salomònica i ha triat el Camp Nou, evidentment, i Cornellà, perquè no s'ha volgut perjudicar l'Espanyol. Cornellà, que ha entrat pels pèls, perquè els criteris són d'un mínim de 40.000 localitats, sense comptar els llocs per premsa, i Cornellà...
Justet.
Però vaja, l'hem col·locat allà. I després el Camp Nou. El Camp Nou, evidentment, el flamant nou Camp Nou. Però atenció, perquè Ajuntament i Barça, de la mà, estan disposats a fer una aposta forta, perquè volen que el Camp Nou sigui protagonista d'aquest Mundial, però no un protagonista qualsevol. Volen que sigui la seu de la final.
Va.
I això, clar, jo t'ho dic, i us ho dic, i tots en feu cara, perquè clar, sembla que això està adjudicat al Bernabéu, però ni que sigui per tocar una miqueta els nassos...
Ah, d'acord, això t'ho compro. Que sigui per...
Es presentarà la candidatura. Sí. I no només ho vol l'Ajuntament, sinó que el Barça, i l'interlocutor per part del Barça és el vicepresident Juli Guiu, estan disposats a plantar cara i a demanar, per què no, que el Camp Nou, que serà l'estadi amb més capacitat d'aquest Mundial, a més absolutament reformat, sigui la seu del Mundial. Perquè ha de ser Madrid? Perquè ha de ser el Bernabéu?
Home, doncs ja saps per què ha de ser Madrid i per què serà Madrid i no serà el Camp Nou.
Doncs,
ho han de decidir encara.
Ho han de decidir, i al final la FIFA potser també hi té alguna cosa a dir. I diu, home, si teniu aquí un camp fantàstic. Bé, doncs veurem com acabarà la cosa. En principi no seríem gaire optimistes tots plegats, però Ajuntament i Barça han dit que, d'acord, el Camp Nou, però a la final. Ja veurem què acaba passant, perquè falten molts anys.
Inaugural i semifinal.
Com el 82.
Així acabarà, molt bé.
I a Cornellà, uns Brasils i Itàlia,
Home, ja els agradaria els brasilers. Bé, no, els brasilers, no, els italians, en aquest cas.
Per cert, recordeu l'últim episodi com vas acabar, Campos? L'episodi 11? Quina pregunta vas fer?
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.